A més, és un dels vicepresidents de la UFEC, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. I fins aquí les notícies en xarxa.
Fires d'arreu de Catalunya, emprenedoria, turisme rural, agricultura i ramaderia ecològiques, horts urbans, recuperació varietal d'espècies, natura, enologia, tradició i gastronomia. Som Terra, el programa sobre el sector primari a la teva ràdio local.
Montse Mercè, novembre. Novament m'arriben efluvis de fum i de cendra, de llenya que crema als focs de les llars. Obro el cor i els sentits a la porta dels somnis i evoco paisatges de boira i d'aram. Voldria que hi fossis, tinc fred a les mans. Només un instant durarà per sempre. Esbullo amb els passos catifes de coure que el vent arrossega d'ací cap allà. M'abrigo amb jaquetes de llana molt flonja i els fulls d'un bon llibre m'abriven el pas. Benvolgut aquest temps de nostàlgia i de calma. La tarda a ponent torna roig els blaus. Recullo a la falda un ramell de promeses que en les hores calmes t'aniré trenant. Estimo el novembre. Montse Mercè, novembre.
Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
Benvinguts i benvingudes al Som Terra. S'acaba d'aprovar la nova PAC, la Política Agrària Comuna, per al període 2020-2027, que posa l'accent en les dones, el desenvolupament rural i el medi ambient. Què és i què implica per al sector primari català la PAC? En parlarem amb el Ramon Sarroca, president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Comença també la 12a edició dels Camins d'Or Líquid al Segrià Sec, enguany en format online, com no podria ser d'altra manera. El Consell Comarcal del Segrià ha substituït els tradicionals esmorzars a les cooperatives per tallers, xerrades i receptes de cuina al canal de YouTube i una campanya de publicitat per promoure la compra online. En parlarem amb el David Massot, president del Consell Comarcal del Segrià i alcalde de Maials. I finalment conversarem amb el Ferran Bergonyó. És aparellador i membre fundador d'Orígens, l'escola taller de bioconstrucció, un centre de formació i acció social on es promou el coneixement de tècniques constructives i materials idonis per a la construcció respectuosa amb l'entorn. Som-hi!
Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
La PAC, la Política Agrària Comuna per al període 2020-2027, posa l'accent en les dones, el desenvolupament rural i el medi ambient. La PAC gestiona les subvencions que es donen a la producció agrícola a la Unió Europea i consta de tres plans: l'estratègic, el del mercat comú i el de finançament, i suposa la part més gran del pressupost ordinari de la Unió Europea, el 34% aquest 2020, uns 58 milions d'euros. Es calcula que pel període aprovat suposarà gairebé 400 milions d'euros, que són els diners públics que converteixen en realitat la política agrària de la Unió Europea. El que s'acaba d'aprovar, però, no és el que es portarà a la pràctica. Ara començarà un període de negociacions de la Comissió amb el Consell d'Europa, on estaran representats directament els estats membres. Parlem d'aquesta nova PAC amb el president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, el Ramon Sarroca. Ramon Sarroca, president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, de la FACAC. Molt benvingut de nou. Què tal? Com va tot plegat? Com van els ànims del sector primari?
Bon dia, Pili. Bueno, els ànims del sector primari han molta força, potser gràcies a que és un sector estratègic i que no parem d'enllaçar una campanya en una altra, doncs, bueno, la gent preocupats. principalment pel que és el tema de la Covid, però també sense deixar de fer la feina, que d'una manera o d'una altra hem de tirar endavant.
Doncs ja està bé que tingueu aquesta empenta, perquè la necessitem, eh? Necessitem tots l'empenta dels uns i dels altres. Avui volíem parlar amb tu, et tutejaré, eh? Volíem parlar amb tu per... perquè ens expliquis la lletra menuda de la nova PAC. Voldríem això entendre primer, doncs això, posar en context amb què és la PAC, perquè segurament potser hi ha algunes persones que ens escolten que no saben què és, i doncs això, quina és la lletra petita d'aquesta nova PAC que ens conduirà fins al 2027, és així?
Sí, sí, sí. La veritat és que estem en fase, mai tan ben dit, en fase de que s'està cunyant tot. S'està adelantant molt i s'està passant fulls, com si diríem, o s'està passant tots els conceptes que van caient pel camí. La veritat és que ja sí que és la PAC 21-27, però tothom sap, primer que tot, la PAC és la política agrària comunitària, que és l'única política comunitària que hi ha a la Unió Europea. I aquí sí que es fa un treball i un esforç de fer una cosa unitària, per una vegada i des de fa molts anys. Primer que tot, tot el que es discuteix per encarar aquest nou exercici de la PAC 21-27, primer que tot té tres fases. La primera fase és que tot el document el discuteix i fa les propostes la Comissió d'Agricultura de la Unió Europea, ja l'ha fet, i aquest document i aquestes propostes sempre hi ha retocs, se l'ha fet seua el Consell de Ministres de la Unió Europea d'Agricultura, que és l'altra etapa que vulgarment hem de cremar. Pràcticament s'ha cremat, pràcticament han estat han redactat el document que venia de la Comissió, hi ha hagut pocs retocs, i ara ve la part definitiva i la part complicada, que és la discussió d'aquest document i d'aquests acords del Consell de Ministres d'Agricultura de la Unió Europea dintre del Parlament Europeu. Per primera vegada se fa la discussió dels trílogos, que diuen que és Comissió, Consell i Parlament. I ara està en aquesta fase, en la fase del Parlament. Com sabeu, el Parlament, per anar ràpids, el Parlament està composat per diferents grups i tendències polítiques. És veritat que el grup liberal, el grup, diríem, de els socialistes, i el grup que estan presents, el Partit Popular Espanyol, aquests tres grups és majoria, i han d'encarar i han d'acordar el document que els arriba del Consell de Ministres d'Agricultura. Ara estem aquí.
Ara estem aquí, d'acord.
Sí.
Vàries preguntes. Primer, què ha passat amb el 2020? Perquè la nova PAC havia de començar el 2020 i aquest any ha estat un any de negociacions. Podríem dir que és un any perdut o no caldria dir-ho tan gran?
És veritat que el 2020 ja es van començar les negociacions de fer el canvi a la nova PAC, com sempre ha estat passant a cada cicle, però el 2020, final de 19-2020, ha estat confús. Ha estat canvi de votacions al Parlament Europeu, votacions a molts països, i per aquest motiu s'han endarrerit bastant, i també ha tingut alguna cosa a veure a l'última fase el tema de la pandèmia de la Covid. Tot s'ha anat atrasant, i tant és així que el 21 i 22 seran anys de traspàs, que seran pressupost nou, però ens regirem en reglament vell.
Ah, d'acord. Però... Sí, que no començarà fins al 2023.
Tot en reglament nou començarà el 2023. Però bueno, seran anys de traspàs que ja començarem a notar la nova PAC, una PAC més verda, una arquitectura verda que li vol donar Europa a la política agrària, una PAC més medioambiental, una PAC en ecoesquemes que ens faran una penya segurament que més pròspera i més ambiental, però més complicada per l'agricultura i ramaderia. Sí que és veritat que hi ha aspectes positius i aspectes negatius. Primer que tot, nosaltres, i jo principalment com a cooperativista i com a president de la federació, destaquem alguns punts molt positius d'aquesta PAC. Primer, que s'estan mantinguent i es mantindran tots els programes sectorials, com avui en dia hi ha el vi, l'apicultura, la fruita i l'horta, que són programes sectorials.
Això es mantindrà? Això és de moment la nova PAC es mantindrà? D'acord.
I la fruita i horta no hi haurà topall de pressupost. I que totes les demandes d'organitzacions de productors en els seus programes operatius, si hi ha demanda, se correspondran tots. Més a més, se farà una dotació pressupostària que s'està discutint si serà el 3 o el 5 per la constitució de noves organitzacions de productors.
Què vols dir si serà el 3 o el 5?
El 3 o el 5 del percentatge que es destinarà en aquesta per a exercir un pressupost o per a tindre un pressupost les organitzacions de productors que es crearan en gairebé tots els sectors. Nosaltres tenim més que res al cap pues la vinya, tenim més al cap l'olivera, tenim al cap cereals intensius, sectors que avui no disposen d'agrupació de productors i pel seu fet no disposen de programes operatius encarats a modernitzar i a tecnificar l'agricultura i la ramaderia en els sectors que atanyen. Després, i 3 o el 5%, perquè aquí està la discussió, segurament que s'ha començat en un mínim del 3%, però hi ha països, hi ha organitzacions que estan demanant un 5%. Però veurem en què queda la discussió, perquè això es discutirà molt dintre del Parlament Europeu. L'altre punt positiu important, com a mínim un 2% del pressupost de la política agrària europea s'ha de destinar als ajuts dels joves.
D'acord, ajuts, o sigui que hi ha una aposta per medi ambient, per joves, sí? Incorporacions al camp.
Espanya ha enfocat, sí, ajut de joves, també ajut de joves tal qual, però també ajut de joves per la primera incorporació. A Espanya aquest tema és novedós i a través del Ministeri Espanyol que ho va proposar hi haurà un nou enfocament de gènere. Quan la dona vulgui optar a liderar o a gestionar la incorporació al món agrari i ramader. Per això hi ha un forta aposta també per acabar de dimensionar i per acabar de visualitzar la dona, que prou ens està costant, la dona dintre del món agrari, però principalment ja dintre del món rural. Això que comporta, totes aquestes mesures que t'estava dient, comporten que s'està fomentant, se fomentarà la concentració d'oferta, i això és bo, i es fomentarà també l'associacionisme, i això també és bo. Aquests són els trets importants que nosaltres valorem com a cooperatives i com a cooperativistes. Sí que hi ha algun punt negatiu, primer que tot, la davallada pressupostària que no s'ha pogut salvar. Aquest 10, 12, 15% de davallada pressupostària. També trobem, i aquí fem una valoració com a comunitats autònomes, aquesta PAC ha aprovat que hi hagi un pla estratègic únic per estat. I nosaltres demanàvem que es pogués fer un pla estratègic per cada comunitat autònoma. I això, no sigui així, i aquí sí que hauran de tindre la suficient empatia i la suficient capacitat de negociació cada consellera o cada conseller d'agricultura del país, d'Espanya, per a intentar negociar dintre d'aquest pla estratègic un pla estratègic per a cada comunitat o per a cada regió. Sempre diem que la PAC, o nosaltres defensem, com a quasi tothom, que la PAC ha de ser per l'agricultor que treballa la terra, per l'agricultor professional. I aquí sí que discernim d'algunes organitzacions agràries, perquè també és molt complicat arribar a l'última discussió i trobar-li el fil. El Consell i segurament el Parlament i el Ministeri ha aprovat que un agricultor professional o genuí com a mínim ha de tindre el 20% de renta agrària. Nosaltres, com a Federació de Cooperatives, demanàvem que aquest mínim de renta agrària fos del 50%.
Clar.
Sí que és veritat, i nosaltres tenim a casa nostra també petits agricultors que si faigués el percentatge del 20 al 50 i s'aprovés doncs un 50%, quedarien fora d'aquests ajuts. Però també és cert que un percentatge, i diria que quasi mos arribaríem al 100% d'aquest pagès petit, d'aquest pagès que ja no, el seu objectiu ja no és augmentar la seva explotació, sinó que conservar-la, per desgràcia aquest pagès en un percentatge elevadíssim són persones jubilades. I perquè la jubilació, la pensió de jubilació del món agrari és una misèria, s'ha de filar molt prim per a que tots aquests pagesos que es van jubilar al seu moment o es van jubilar a dia d'avui tinguin aquest complement de poder cobrar la renta de la PAC. Però això és fer molts trampes al solitari, perquè el que hem de discutir les organitzacions agràries i el que hem de demanar és que el pagès tingui també una renta de jubilació digna, no que estos 600 euros o 700 euros, sinó que sigui una renta que com a mínim estigui per damunt del sou mínim interprofessional, com tothom està lluitant, i no calgui dependre d'unes almoines, d'unes molles de pa, que són les rentes de la PAC per a aquests pagesos o per a nosaltres mateixos quan ens arribi la jubilació. I això ho exigim al Ministeri, i una cosa no comporta l'altra.
De tota manera, després, volia preguntar, Ramon, que aquest és la vostra reivindicació, no?, que hi hagi doncs un 50% d'aquesta economia que sigui realment rural. Us referiu, no us referiu a petits pagesos a l'inrevés, no? Us referiu a grans multinacionals, etcètera, no?
Bueno, aquí ja, per això et dic que la discussió, explicar la PAC tota la lletra petita m'ho portaria hores, però per a fer trets molt, molt entenedors, primer que tot, el que no pot ser i hem de traure del circuit de la política agrària comunitària, ADIF encara està cobrant drets de PAC. Molts terrenys urbanístics estan cobrant drets de PAC. Aquestes grans multinacionals estan cobrant drets de PAC. Sí que la PAC també contempla un capping, un sostre d'ajut, però tot aquestes hectàrees han de sortir fora dels ajuts de la PAC. Això no quita la discussió que t'està explicant ara. No quita la discussió del petit agricultor com si deixo el dia de demà, que gràcies a cobrar les misèries de les nostres explotacions ens ajuden per a poder complementar una miqueta més la pensió de jubilació, que és una misèria. Perquè va que un concepte no hauríem i no mos hem d'acostumar i no hem de normalitzar el contemplar els ajuts de la PAC, doncs mira, guaita que bé, els ajuts de la PAC als jubilats complementen una pensió de jubilació. Això no ho hem de normalitzar, perquè això és un accident. I això no hauria de ser així, i els països europeus avançats, i nosaltres en agricultura i ramaderia ens tenim com aquests països, no hauríem de permetre aquests desajustos. Pel demés, pues, una PAC més verda, una PAC on hi haurà més exigències i una PAC on haurem de cuidar molt i molt i molt, que ja no ens ve de nou i ja sempre ho han fet, el medi ambient, el canvi climàtic, tot el que se'ns ve damunt. Sí, sí que és veritat una cosa. En aquesta discussió que hi haurà, el pressupost de la PAC per a Espanya són 47.000 milions d'euros, dels quals pues, el 60% anirà al primer pilar, el 20% anirà a les ajudes acoplades, el 13% màxim d'ajuts poden ser ajuts acoplats, el 13% més un 2% als cultius que porten proteïna, el 20% aquest serà en ecoesquemes, que hi haurà els dos primers anys per a normalitzar, però després ja d'entrarà el 23, ja d'entrarà com un any efectiu. Hi haurà aquest 2% mínim d'ajut a joves, en ajuts directes, més un 1% més es complementarà si el jove aquest fa la primera instal·lació. Tot això comportarà pues, aquesta nova PAC que serà molt diferent de l'anterior.
Uh-huh. També es vol lluitar contra el despoblament, incentivant doncs, això, que els joves també s'incorporin al primer sector?
Sí, també molts ajuts d'aquests joves, molts ajuts d'igualtat de gènere que te deia abans, de reconeixement del gènere dintre de la món agrari i ramader, van encarats en tot el tema despoblament i món rural. Dit això, el despoblament del món rural no tan sols ho arreglarem en una política agrària comuna, no tan sols ho arreglarem en una política agrària de cada comunitat o de cada país. El despoblament i moltes vegades el menysteniment del món rural és un tema de país, és un tema polític i és un tema de govern i de parlament. No hi ha moltes altres polítiques que juguen a que no se'ns menystingui de la manera que a vegades se fa, i per a que un petit exemple, hi ha pobles que és molt difícil d'arribar per carretera, hi ha molts pobles que no tenen connexió per a poder teletreballar i per a poder fer una vida normal i corrent, hi ha molts pobles que no tenen escoles, hi ha molts pobles que no tenen metges, i avui en dia, parlant de metges, parlant de sanitat, pues tothom pot arribar a pensar com ha de ser viure en aquests pobles. Molts pobles no tenen on anar a buscar diners pel dia a dia, i molts dels pobles no tenen per anar a comprar. I tot això és una amalgama, i si vols tu, és un conjunt de coses, i qui mos escolta pot arribar a pensar: aquesta gent ho volen arreglar tot i ui, que malament que estan. No, no estem dient això. Estem dient que part del nostre teixit rural té unes necessitats. No tots els pobles són Almenar, o són Torreferrera, o són Alfarràs, clar, o són Borges, o són Mollerussa. Tenim unes necessitats a l'entorn rural que no només és política agrària. És d'altres coses que el govern ja hi estan treballant, però s'ha de treballar més i més ràpid. Si no, no pararem la presència, que no hi hagi gent als nostres pobles.
Doncs és cert, ai, ai, ai. Molta feina a fer per acabar. L'aire que respirem aquesta PAC des de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, us sembla doncs, que els punts principals són potents, són bons, no ho són? Quina valoració feu en general?
I veiem, t'he dit punts positius, punts negatius, però la veritat és que, a part de la feina que tindrem i a ningú se li escape, i de conservar el territori, i de moltes i moltes, perquè aquí podríem parlar dels projectes de la Unió Europea, del Green Deal, de la biodiversitat, de Fartuforn, de la taula, del camp a la taula, podríem parlar de les exigències medioambientals, canvi climàtic, canvi energètic, però també veiem moltes oportunitats. Veiem oportunitats de que podem, fent senya i estant al territori, podem canviar dinàmiques que avui en dia les tenim bastant en contra, i teniu en compte que dintre d'aquest debat al Parlament, que ja s'han començat a gestionar, s'han de gestionar més de 2.800 esmenes que hi han posat en aquest redactat de la PAC, des de Greenpeace hasta la majoria de ONGs, i per acabar aquesta noia, la Greta Thunberg, que va acudir l'altre dia per allí dient que s'havia d'anul·lar tot el projecte de la PAC, perquè això només és un projecte per a grans terratinents, per a grans multinacionals, i mos posen a tots a la mateixa, a la mateix sac. I aquesta PAC ens pot donar oportunitat per a poder canviar el territori, per a poder diversificar i per a poder fer una agricultura i una ramaderia, tot allò que no hem fet aquests últims temps, poder-ho fer. Jo crec que si som, si anem en unitat, i no parlo ja només política, que també, però si anem en unitat estratègica de sector, d'organitzacions agràries, i no anem per lluïment individual de cadascun, jo crec que aquesta PAC pot donar oportunitats, molt les haurem de lluitar molt, però les tindrem a l'abast la gent que estarà disposada a fer penya. I també, per acabar, jo crec que l'àmbit cooperatiu és aquell àmbit que podrà donar més resposta que ningú a les exigències d'una nova PAC, però també a fer la recerca de les oportunitats que sortiran d'aquesta nova PAC. Junts i en un pensament cooperatiu serà de la manera que atansarem el màxim possible la rentabilitat dels nostres productes al productor i al ramader. No ho veiem d'altra manera i així ho defensarem.
Doncs Ramon Sarroca, tota la força, tota l'empenta amb aquest positivisme que respirem, que ja el necessitem. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres una vegada més i fer-nos aquesta feina tan didàctica d'entendre, no?, per poder, com deien, si entenem...
Pues sempre a la vostra disposició, no faltaria més.
De Ramon Sarroca, president de la FACAC, de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Una abraçada, sort, gràcies.
Igualment, Fili, que vagi molt bé tot, bon dia.
Som Terra, la ràdio quilòmetre zero a la xarxa de comunicació local.
Després d'11 anys, el programa de difusió de l'oli d'oliva verge extra del Segrià Sec, Els Camins d'Or Líquid, es farà per primera vegada en format telemàtic. Com a conseqüència de les restriccions, el Consell Comarcal del Segrià ha substituït els tradicionals esmorzars a les cooperatives per tallers, xerrades i receptes de cuina al canal de YouTube i una campanya publicitària per promoure la compra online de l'oli. El programa està organitzat pel Consell Comarcal del Segrià amb la col·laboració dels ajuntaments i cooperatives d'Aspa, Maials, Alfés, Torrebesses, Alcanó i Serós i Llardecans, i també el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Parlem amb el David Massot, president del Consell Comarcal del Segrià i alcalde de Maials. David Massot, president del Consell Comarcal del Segrià i també alcalde de Maials, benvingut, què tal?
Hola, pues molt bones, pues molt bé.
Bé, amb aquests camins...
Dintre de la situació que tenim, que és diferent a tots els altres anys, però bueno, però bé, bé.
Com li volíem preguntar aquest any, els camins d'or líquid, que ja arriben a la seva, dotzena edició, no? Aquesta és la dotzena?
Dotzena edició, sí.
Doncs també s'ha reconvertit, no? Amb la pandèmia tots ens reconvertit i els camins d'or líquid també. Què passarà en aquests camins d'or líquid 2020?
Bueno, pues mira, enguany ens trobem en una edició molt diferent, precisament no és la que voldríem, s'ha de dir, però escoltem, a la vida ens hem d'adaptar a totes les situacions i des del Consell Comarcal, aquesta un cop més, ens adaptem pues, a la societat i la realitat que venim, que en aquest cas, malauradament, per culpa d'aquesta pandèmia que no voldríem ningú, no? A veure, enguany l'edició dels camins, com sempre ja sabeu, es fan 7 municipis, Espemaials, Alfés, el Canó, Torrebés, Cesseros i Llardecans, i bueno, i es fa, hem cregut oportú de fer-ho d'una manera virtual, vale? D'una manera virtual, òbviament, pues, pel tema, com he dit, de la pandèmia. La idea del Consell és cada setmana pues, promocionar un municipi, vale? I sobretot el seu oli d'oliva verge extra que hi ha a cada una de les cooperatives o molins de cada un dels pobles, vale? I és a dir, se treballarà, per explicar-me, cada setmana pues, un dels pobles. I durant la setmana pues, hi haurà una campanya de promoció amb mitjans, etc, on es parlarà pues, d'aquell municipi, de tot el que té, tant turísticament com culturalment, i evidentment parlant pues, del seu molí, de la seva cooperativa, uh-huh. I parlant de catòlic, al final és el punt clau, o podríem dir, o el veritable protagonista dels camins de l'or líquid, no? Que és l'oli d'oliva verge extra, remarco, que tenim en aquesta zona. Ho remarco molt perquè a veure, estan fent propagandes per algun mitjà de d'altres olis que precisament no són verge extra. I per tant, el que vulgui adquirir el millor oli del món és oli d'oliva verge extra, i aquest és el que tenim als camins de l'or líquid, als 7 municipis que fem les jornades, no?
Doncs va, anem a pams. Normalment també els camins d'or líquid servien una mica, doncs això, per conèixer el territori, per comprar directament a les cooperatives l'oli, per fer aquest agroturisme. Tot això, evidentment, ara no es pot fer, però el que sí podem fer, que al cap i a la fi és el que es buscava, no?, és adquirir aquest primer oli, perquè a més ja ha començat, no?, la collita de l'oli, i per tant parlem del primer oli de la temporada. Parli'ns de les excel·lències d'aquest oli del Baix Segrià.
A veure, és, no perquè ho digui jo, sinó perquè ho diuen els doctors, ho diuen els metges, ho diuen els especialistes, que és tots els beneficis que porta, no només gastronòmicament parlant, sinó culinàriament parlant, pues, ja sé sabedor. Per exemple, un dia tenim en un del panell de tasques de la Generalitat el senyor Jaume Aran, un especialista, i bueno, que ens explicarà, pues, per exemple, totes les característiques de l'oli, no? De l'oli aquest que us deia verge extra, que és únic, i precisament aquest oli, molta gent cada cop, aquest oli que es cull les primeres setmanes, pues, encara l'aprecien més, no? Aquest oli tan afruitat que surt els primers dies. A veure, jo soc dels que penso que l'oli és bo des del principi al final de la campanya, no? Però últimament, pues, s'ha de dir que molta gent, pues, pues està valorant molt, pues, aquest primer oli que surt, aquest primer oli, pues, ja us dic, més afruitat, i és més fort de gust, però està agradant molt al públic en general, no? Uh-huh. I per tant, el que fem, ja et dic, és promocionar, com no, cada un dels municipis i aquest oli excel·lent que tenim.
Mm. Això va una mica per modes, és cert, però sí que remarcar que segurament podríem trobar lleixes, no?, dels supermercats, etc. L'oli vell, no?, que és l'oli de l'any passat, diguéssim, i que si anem resseguint, per exemple, les cooperatives que, on veneu els olis dels camins d'or líquid, ja és l'oli d'aquest any, és l'oli nou. Per tant, és l'oli que podrem consumir durant l'any encara amb totes les propietats.
Sí, a veure aquest oli. A veure, hi ha gent que també l'oli és un producte que aguanta molt, uh-huh. I també t'aguanta molt bé una campanya o un any en l'altre, per entendre'ns, no? Uh-huh. I hi ha gent que s'estima més, pues, l'oli aquest de final de campanya que el primer, eh? També hi ha de tot, eh? És a gustos, ja et dic, hi ha molta gent, podem dir nosaltres que som del territori, jo com a habitant de Maials i coneixedor una mica, pues, de tot plegat el que comporta el món de l'oli, pues, us puc dir que veure que al municipi hi ha gent que li agrada tant l'oli que del principi com el del final. Però simplement remarcar que últimament, pues, el que us deia, no? Que aquest oli del començament, pues, bueno, té una mica més d'èxit, podríem dir, no?
Sí, sí, està clar, aquests olis verds, no?, que estan una mica més de moda i que també s'estan venent molt bé a tot arreu. Deies abans, oli d'oliva verge extra, que hi ha campanyes on no queda clar i no és el mateix oli d'oliva verge extra que l'oli d'oliva verge que l'oli d'oliva, oi?
Sí, sí, no, evidentment aquí, clar, és un oli, pues evidentment que té unes característiques que el fan que sigui especial, i per això també té el preu que té, no?, perquè està més elaborat i és un format, pues, podríem dir, més tradicional, però alhora elaborat, no? I, clar, hi ha molts olis, pues, a veure, no vull fer quedar malament en cap comunitat autònoma ni res, però simplement parlo de que hi ha, a d'altres llocs, pues, l'oli no és verge extra i per tant, no és de tanta qualitat, no? I això s'ha de dir, això la gent ho ha de conèixer, s'ha de dir, i últimament, pues, tant presidents de cooperatives com gent que tenen molins al nostre territori, pues això ho expliquen a tort i a dret, perquè aquesta és una de les diferències també, no només de preu, sinó de tot el que comporta el que és l'oli, no? Només de gust i també com no, de podem dir el que implica pel que fa al tema saludable també, no? No només gastronòmic, sinó saludable. Per tant, l'oli millor del món és l'oli verge extra i és el que tenim a la nostra zona, sí, sí.
Com el podem comprar?
Comprar
online, no? Com no cal que
sí.
A Seròs, Llardecans, Alcanó, Torrebesses, Maials, Alfés, Aspa.
Sí, sí, se pot, hi ha un format online per poder comprar l'oli, val? A cada una de les cooperatives i molins, es pot demanar online i te'l porten, evidentment, te'l porten de cada un dels llocs, doncs te'l porten a domicili. També cal dir que hi ha cooperatives i hi ha molins que també tenen una altra versió que ja fa anys que funciona i que també és molt, a veure, que tampoc s'avança el mateix, podríem dir, que online, que és per via telefònica, trucant a cada una de les cooperatives o molins, i també te'l porten a casa, valent furgonetes, i te'l porten a la mateixa casa, no? Per tant, jo penso que un any com aquestos, evidentment que ens agradaria que, perquè clar, lo dels camins, el primer que es va fer, jo sé que es va pensar per donar a conèixer el territori, donar a conèixer cada un dels municipis i també donar a conèixer l'oli que tenen els municipis. Però clar, un any com enguany, com comprendrem tots, jo estaria encantat, per exemple, ja parlo com a alcalde de Maials amb això, de que la gent pogués venir, és a dir, haguéssim pogut fer una fira normal i corrent com fèiem cada any, que per cert no és per res, però tenia molt èxit, però enguany ha de ser una fira, pues, diferent. I també, pues, bueno, fem un format també online, un format també, pues, bueno, que des de casa la gent, pues, les coses que farem, pues, seran online, no? I per tant, bueno, ens hem d'adaptar a la situació actual i esperem que ja recuperem tota aquesta gent que sabem que el nostre territori li agrada molt i aquests 7 municipis que formen part dels camins, pues, ja seran visitats, pues, quan la pandèmia ho permetrà, no?
Quan puguem, eh? I quines ganes, sí, sí. I amb quines ganes sortirem al territori. Li volia dir que com a, no sé, cosa positiva, perquè al final sempre hem de mirar, no?, que si de tot això podem treure alguna cosa bo. Clar, el programa habitual és un cap de setmana cada un dels molins, o cooperatives, i ja està. I quan s'ha passat el cap de setmana, doncs hem de fer una altra activitat. Ara, que és online, doncs tot s'allarga, eh? No és només un dia o dos, hi ha activitats que duren, doncs això, 10 dies, etcètera, etcètera, no? Una setmana.
Sí, de fet és el que et deia, no?, al principi. Cada municipi està pensat, el programa, perquè cada setmana parlarà d'un municipi, val? I es treballarà, pues, diferents mitjans i de tot tipus, tant ràdio com premsa, com canals, pues, de YouTube, etcètera, del Consell Comarcal, pues, cada setmana es parlarà d'un dels municipis dels camins de l'or líquid, vale? I aquella setmana, pues serà el municipi estrella pel que fa als camins. I així fins a acabar, comencem per Aspa i acabem, si no recordo malament, per Llardecans, no? Passant, pues, per Maials, Alfés, Torrebesses, Alcanó, Seròs i acabant, ja et dic, a Llardecans. Per tant, a Llardecans, per exemple, imagineu, ja comencem aquesta setmana, si no recordo malament, i sí, la setmana correcta és del 2 al 8, i acabem a Llardecans, que ara t'ho dic, acabem a Llardecans, doncs mira, la setmana del 14 al 20 de desembre. És a dir, que tenim més d'un mes, doncs un mes i escaig, doncs per donar a conèixer, doncs ja et dic, encara més el territori que tenim, ni que no sigui in situ, que et digui i visitant els nostres pobles, però bueno, fet d'aquesta manera virtual, jo penso que enguany era el deure que teníem de manera de fer-ho també la gent que estem a l'administració, penso que hem de tindre el suficient coneixement, no, per poder-ho fer i és a dir, de no caure, pues, encara en que la pandèmia augmenti, no, per culpa de fer una celebració, no? Per tant,
sí.
La manera més idònia creiem que ha estat aquest enguany, no?
Fer-ho doncs d'aquesta manera no presencial, ja ho aconseguirem, de tornar-nos a trobar totes i tots, que en tenim moltes ganes. Doncs David Massot, president del Consell Comarcal del Segrià, enhorabona per haver reformulat, no?, haver-nos inventat aquesta tradició dels camins d'or líquid, no?, i mantenir-la, perquè una altra cosa que ha sigut dir, doncs mira, l'anul·lem, no la fem aquest any, sí, la mantenim, però en un altre format, i també alcalde de Maials, que vagi molt bé i molta sort, gràcies.
Pues gràcies a vosaltres.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
L'Escola Taller de Bioconstrucció Orígens és un centre de formació i d'acció social on es vol promoure el coneixement de les diferents tècniques constructives i materials idonis per a la construcció respectuosa amb el seu entorn i els éssers vius que s'hi relacionen. Els materials són terra, calç, fusta, pedra, palla i canyes. Les tècniques constructives de la bioconstrucció, tobots, cop, tapials, revestiments naturals, volta catalana, balà de palla, encaixos de fusta. En parlem amb el Ferran Bergonyó. És aparellador i membre fundador d'Orígens, l'escola taller de bioconstrucció.
La Vaca Tecnològica.
Ferran Bergonyó, aparellador i president, també membre fundador de l'escola Orígens. Molt benvingut. Què tal? Com va tot plegat? Com va aquesta tarda?
Bé, gràcies per invitar-me a aquesta conversa. Uh-huh. Bé, com puguem amb aquesta crisi sanitària, mirem de fer el que puguem i tenir cintura amb tot el que ens ve, vaja.
No ens queda una altra. Avui volem
parlar
d'Orígens, d'aquesta escola taller de bioconstrucció. Parla'ns una mica dels orígens, precisament, d'Orígens. Com neix?
Mira, Orígens és un projecte en el que és un projecte formatiu i de donar coneixements, sobretot en l'àmbit de la construcció respectuosa amb el medi ambient. Nosaltres li hem posat bioconstrucció, però li podíem dir un altre tipus de nom. Tothom coincidirà amb quin caràcter volem fer les coses, no? Però bàsicament això va sortir d'una necessitat. Jo fa 20 anys vaig acabar la carrera i dins del que de la carrera d'aparelladors, nosaltres som arquitecte tècnic i el que ens toca fer és dur a terme diferents obres de rehabilitació, obra nova, i veies coses que no quadraven, i més quan ets una persona molt conscient del medi ambient, no? De respecte a la natura i de cuidar aquest planeta que tenim. Quan veus que les coses no es fan d'aquella manera més digna possible, és a dir, fem servir materials amb molt alt impacte ambiental o que genera molts residus difícils d'eliminar de la Terra, és quan et planteges un nou paradigma de fer les coses una mica més correctes. Aleshores, personalment vaig tenir una experiència vivencial de dur a terme obres molt sostenibles amb diferents projectes, tant a Catalunya com a resta d'Espanya. I hi va haver-hi una necessitat de canviar aquest paradigma i aquestes maneres de fer. Aleshores, a nivell professional sí que ja m'hi dedico i gairebé podríem dir que el 80% de les meves obres són molt sostenibles, però també vaig veure necessari que això no es pot amagar i que s'ha de donar a conèixer. Uh-huh. I d'aquí va sortir una mica el projecte, doncs, de recuperar oficis antics, de fer servir materials nobles per la bioconstrucció i molt aptes, i bueno, una mica treure aquesta por que socialment tenim en fer servir materials orgànics o materials que a la llarga duren molt més que aquests materials més sintètics que ens ho venen molt econòmic, no? Uh-huh. Però bueno, i va sortir d'aquí, doncs ja vam crear aquesta escola i fins ara ja fa 8 anys que funcionem.
Estava pensant, Ferran, que fa 8 anys poc ens pensàvem, no?, que tindríem una pandèmia i que ens confinarien a casa i que passaríem tantes hores sense sortir-ne. Sí. Això també ens ha fet adonar-nos que potser les cases no són tan habitables com ens pensàvem, no?
Totalment, totalment. Mira, han canviat molt els temps. Antigament la gent feia molta vida... hi havia molta activitat familiar, la casa la duia eterna tota la família, s'arreglaven les vigues, els teulats, tothom arreglava i tothom sabia fer-ho, i tot amb una mesura molt de proximitat, no? Materials propis, materials de la vora, i treballant en equip. Avui en dia fem un altre tipus d'activitats, treballem molt a fora i passem molt poc temps a casa i tot. Aquesta crisi sí que crec que ens ha donat compte que estem tancats en quatre parets, i la gent s'ha donat compte exactament d'aquest concepte, no? De, ostres, no estic tan a gust a casa com em pensava, no? Per què? Perquè tinc materials que no són gaire saludables i tot, o altres conceptes, o les distribucions no estan ben fetes, o passo fred, o passo calor. Això sí que és veritat, que ara amb aquest temps de crisi sanitària nosaltres rebem molts inputs en aquest sentit, no? Molta gent que vol canviar els seus hàbitats i vol millorar la seva salut dins de l'hàbitat, no? D'aquesta manera, podríem dir que ens afavoreix una mica la bioconstrucció, aquesta crisi, en el que ha fet que la gent prengui més consciència d'on està visquent, no? Uh-huh. I bueno, si em sap greu per la crisi sanitària, però sí que és un valor afegit que la gent s'està donant compte i s'està ficant, i cada vegada està preguntant més i és més conscient de tots aquests aspectes.
Alguna cosa bona hem de treure de tot plegat, i el que sí que estem fent és replantejar-nos moltes coses, de també com consumim, com vivim, com ens relacionem, etcètera, etcètera. Quines serien les principals mancances, diguéssim, de les nostres vivendes? Que són potser poc eficients energèticament, poc verdes, que tenim poca llum, que els materials no són els adequats, tot...
Sí. Ja, gairebé ho dius tot, ja. Gairebé el que has dit ho has dit tot. Sí, quan parlem d'hàbitats saludables, tenim diverses vessants. Des dels materials, per exemple, que jo com a tècnic és el que m'interessa, el que m'agrada més, o m'hi sento més còmode, canvia un material per un altre. És a dir, aquest concepte que parlem de l'habitatge o qualsevol edifici, que és una tercera pell, és a dir, nosaltres tenim la nostra pell carnal, la pell de carn i ossos, podríem dir, tenim un vestit, que és el que ens posem per abrigar-nos, i després el que ens envolta, que és l'edifici, que és una tercera pell, com podríem considerar. Aquest concepte de tercera pell, amb l'era industrial, no s'ha tingut tant en compte. És a dir, estem parlant de materials com el formigó, que és poc transpirable, materials sintètics que no transpiren... Aviam, que no transpiri, a vegades sembla que no és tan important, però sí que és molt important, perquè és com portar una jaqueta que respiri o no respiri. La pell suarà més o suarà menys, i si sua i no ventila, resulta que acabem xops per dintre, no? I això en un habitatge es reprodueix amb fongs, amb partícules tòxiques per la respiració, etc. No? Jo amb el tema dels materials ho tinc molt en compte, però sí que hi ha molts altres conceptes, no? Conceptes com és l'eficiència energètica o el propi comportament de l'edifici perquè capti per ell sol el sol, la calor del sol, val, d'una manera gratuïta, i això a vegades no és més complicat que saber dissenyar bé un edifici, no? Uh-huh. I a partir d'aquí tota la gestió de l'ús que fas dins de l'edifici, doncs una bona distribució perquè els calors o els freds es puguin distribuir per tot l'edifici, i tot això ja forma part del disseny de l'edifici i de la part d'instal·lacions de l'instal·lador, no?
Clar.
Però sí, no, podríem dir que hi ha tres o quatre pilars a dur a terme, i un és els materials, l'altre l'eficiència energètica, i l'altre podríem dir la bona gestió dels usos dins d'un habitatge. Mm. És important.
Clar, sí. Déu-n'hi-do. Clar, si tenim la fortuna, la sort, si podem, la capacitat, no?, de fer-nos el nostre propi habitatge, ja seguint aquests termes, no?, de la bioconstrucció, ens ho tenim més fàcil o no ho sé, eh?
Sí.
I podem posar cullerada, però habitualment això passa poc, que algú es pugui construir al seu gust una vivenda, no? Les cases que ja estan construïdes, poden ser mm-hmm. més eficients, segur, poden millorar-se. És difícil fer canvis quan ja la casa, evidentment, la tens, un pis o allà on visquis, no? On ja estàs vivint. Mm-hmm. És difícil fer mm-hmm. canvis per a que sigui més agradable la vida dins, aquesta bioconstrucció?
No és difícil, no, podríem dir que no és difícil. Mira, hi ha un concepte o una frase molt mítica que diu l'edifici més sostenible és aquell edifici que no es construeix. Val? No? Aleshores, vol dir que, bueno, que sí, és a dir, l'energia que tu hi poses en un edifici per adequar-lo és molt important, superimportant. I què ens passa avui en dia? Que tenim un, com es diu ara això, una quantitat d'habitatges construïts molt més alt de les famílies que tenim en aquest país. Podríem dir que anem com a 2 habitatges per família en tota Espanya, podríem dir. Per tant, hem de construir més, és lògic construir més. Bueno, si no tens més remei, endavant. Però sí que és molt interessant adequar-te a l'edifici que ja tens fet i dissenyat. I aquí tens molt marge de millora. Òbviament, en un àmbit rural pot ser més fàcil perquè tens més marge de maniobrabilitat, és a dir, pots captar més per aquí, pots obrir més per allà, pots distribuir millor, potser amb les ciutats costa més, però el repte és molt interessant i és molt coherent. És a dir, ara avui en dia, amb crisi, quan ha hagut crisi econòmica, sobretot fa uns anys, no era gaire lògic enderrocar un edifici per tornar a fer un altre de més eficient. El més intel·ligent era agafar aquell model, aquell prototip, i adequar-lo el millor que poguéssim. Qualsevol actuació de millora ja és molt més beneficiós que no enderrocar i tornar a fer un edifici. Per tant, animem a la rehabilitació i sobretot a la rehabilitació d'eficiència energètica.
Uh-huh. I respecte als materials, vosaltres utilitzeu terra, calç, fusta, palla, canyes, no? Pedra, però és que de fet... Sí. Jo què sé, la sí. pedra seca fa centenars d'anys, els murs de pedra seca o les cabanes de pedra seca fa centenars d'anys que estan en peu, eh?
Estem d'acord, sí. La pregunta és si és útil o és vàlid tot aquest tipus de materials, m'imagino, oi?
D'entrada sorprèn, que dius, mira, jo faré la meva casa de palla i de fusta. Semblen els tres porquets, que sortirà volant, la teva casa, no? Clar.
Sí.
D'entrada dius, i això, aguantarà, diguéssim?
Sí, clar. La resposta és molt real perquè realment estem fent cases i habitatges, molts projectes amb materials nobles com aquests que augmentes, amb palla, amb fusta, amb pedra, amb fang, amb canya. Bàsicament, s'ha fet tota la vida tot això. El que passa és que fa uns anys, des de la industrialització, des de mirar de fer les coses ràpides, s'han anat canviant aquest tipus de paradigmes i ens hem adequat a un altre llenguatge. T'haig de ser molt sincer. Quan jo em poso a portar una obra, normalment, dins de les responsabilitats que hi ha dins d'una edificació, hi ha una responsabilitat que es diu responsabilitat decenal. És a dir, que els tècnics, arquitectes, tothom que participa en un procés constructiu, tenen una responsabilitat d'uns 10 anys perquè després no et vinguin a buscar les pessigolles. Això per mi és molt ridícul. És a dir, nosaltres en bioconstrucció dissenyem per 100 o 200 anys de visió. I si no hi creguéssim aquests materials, ja no ens hi ficaríem. Perquè per el que dius, mira, la pedra seca mateixa, avui en dia el substitut de la pedra seca és un mur de formigó armat en una carretera. Doncs el formigó armat té molts números de caure en pocs anys. En canvi, la construcció en pedra seca pot durar perfectament 300 anys o 400 o 500, si es fa ben fet, no? I a més, a nivell de... a nivell de gestió del territori encara és més coherent i és molt més durable. Però clar, quan tu planteges un paleta o un arquitecte que faci servir materials no tan nobles, tu digue-li que dissenyi per 300 anys, aviam si s'atreveix. No s'atreveixen perquè no hi ha... Formigó no està comprovat que duri més de 100 anys, bàsicament perquè no es coneixia abans, no? Uh-huh. I té un procés de deteriorament bastant potent que això no t'ho expliquen gaire els constructors. Però bueno, els tècnics, per això estem.
Vosaltres a Origins feu formació, sí, però també també us podem contractar per fer més eficients les nostres llars.
Sí, sí, podríem dir que sí. Mira, dins de l'equip Origins som, som varia gent i cadascú ens dediquem, a part a la nostra vida professional, que gairebé tots estem dins de la construcció. És a dir, un és arquitecte, l'altre és aparellador, l'altre és ambientòleg, l'altre és constructor, i tots tenim alguna feina relacionada també amb la construcció. La pregunta és afirmativa, o sigui, la resposta és afirmativa en el sentit de que molta gent ens pregunta si a part de fer formacions podrien donar alguna resposta tècnica o podem dur a terme algun projecte. Sí, sí, a part de formació que programem nosaltres els cursos aquí a l'escola, també fem molta formació a mida, que diem, doncs, aquella formació que fem aquesta d'algú altre, no?, que ens demanen. Mira, volem fer un curs de construcció en fusta, però mira, som una família o som un col·lectiu, som 10 persones o 15 que ens volem formar. En lloc de venir a casa vostra, podeu venir a casa nostra i, bueno, estudiem i duem a terme, així que ho fem. Però sí que també surten molts dubtes d'això, molt a nivell tècnic, a nivell de projecte, a nivell d'execució d'obres, i si no arribem nosaltres, derivem a gent, a professionals, no? Ja et dic, jo com a aparellador he assessorat a diversos participants que han vingut a cursos i gent que ens pregunta, i a vegades han sortit projectes d'aquí, tant arquitectònics com executius com